nosaltres principalment que mos tinguin en compte la nostra feina, lo important que és, i que no mos prenguin com que són les darreres. No, no, la nostra funció és molt important dins l'escola i ens ornins en necessitats.
I l'ERO, que l'empresa de repartiment Glovo ha acordat amb els sindicats afectarà els empleats d'Eivissa i de Mó, mentre que els 29 treballadors de Palma queden al marge. Arribem així a les 8 i 4 minuts. La informació continua, els butlletins informatius, on actualitzarem la culpabilitat o no que es dicti sobre el veredicte del cas de la colònia de Sant Jordi l'any 2024, en aquest moment que es llegeix a l'Audiència Provincial de Palma. Ara queden amb xiu-xiu.
Un anys amb tu.
Avui la joventut n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Perdoneu si avui estic una mica desconcentrada. És que estic immersa en el grup de WhatsApp de segona mà del meu poble, de Bunyola.
Ah, ja vos vas contar que era molt i molt interessant, massa interessant, de fet.
Exacte. Bé, és que si vos llegesc una mica tot allò que se ven en aquest grup, vos voldreu empadronar a Bunyola, perquè és exclusiu per bunyolins. Això és una cosa que heu de saber ja de primera... Sí.
No mos deixen entrar, si volem.
No.
No, mos hem d'empadronar, però bueno, si mos convencen, en Jordi i jo hi anirem. Ben, què mos ofereixes?
Mira, avui en el mostrador del grup de WhatsApp segona mà Bunyola tenim... un intercomunicador elèctric per xerrar entre dues habitacions. Molt pràctic,
està
diu la senyora Couben.
No?
Està a 10 euros. Vos interessa?
Bueno,
no és més per fills, això. Per
sí. Exacte.
O per la gent major.
També.
Després, qualcú ha venut una gelatera per 5 euros.
Mira. Una gelatera?
Una màquina per fer gelats.
Ah,
I tot és una oportunitat, perquè algú, en lloc de vendre, envia una foto d'un radiocasset i diu: bones, algú té un reproductor per aquest tipus de cinta per deixar-me? De moment no tenim voluntari, ningú s'ha pronunciat.
Inés Mateu, bunyolina, és certament fascinant tot això.
Ah, que sí?
Jo no tinc la sort d'estar en aquest grup de WhatsApp de segona mà de Bunyola, però avui també he descobert una cosa completament fascinant.
Ah, sí?
T'escoltant, Jordi.
I doncs, la cançó candidata a Eurovisió de Moldàvia fa referència a Palma.
Què dius?
Escoltau. Ho heu sentit?
Sí, ho diu.
Moldova, aloha, adiós, vida loca, soroca, Europa, Palma de Mallorca. És increïble.
Saluti a tutti, Moldova i son duti.
No sé si hi ha explicació més enllà de que vida loca li quadrava amb Palma de Mallorca i ha dit, bueno, pues tiram endavant. És en Satoshi, això.
Molt bé.
Ara som fan, mos declaram fan d'en Satoshi.
Mira, enguany que no anem a Eurovisió per raons, per mi, raonables, el manco i serem, de qualque manera, no?
Exactament, sí. Tenim presència, i no només a Espanya, sinó que a Palma.
Hi ha representació a Balear.
En concret.
Exactament, de qualque manera.
Viva, molt de va, ja m'he enganxat. Avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic. mateix, a Xiu Xiu, ens atarem un meló que a nosaltres mos té molt enfadats. Perquè Xiu Xiu pot tenir moltes coses, però allò que no farem mai a la vida és no estar a l'alçada de les circumstàncies i donar l'esquena als nostres amics, amigues i oients. Sempre, estimats, vos farem suport.
I doncs sí, avui sortim en defensa de ni més ni manco, ni més ni manco que aquesta persona.
Ei, Xiu Xiu, espero que sapigueu qui és la vostra amiga.
Evidentment que ho sabem, cata coll. Ella és la portera del Futbol Club Barcelona i naturalment que sabem que ets la nostra estimada i amiga.
Exacte. I nosaltres sortim a defensar els nostres amics i ara ho demostrarem i vosaltres vos estareu demanant què ha estat, què ha passat.
I doncs xerrant d'un misteri, perquè si ara tu, oient, vols anar a una tenda oficial del Barça i comprar la camiseta oficial de Nacata Coll, no podràs.
Cosa que en aquest programa ni podem ni volem consentir.
Aquesta és una informació que ha publicat el diari Ara i ho ha titulat de la següent manera: el misteri de la camiseta oficial de Nacata Coll.
I que hem fet nosaltres, i doncs no diries misteri amb més contingut encara, i no mos aturarem aquí.
Naturalment que no. Xiu Xiu existeix gràcies a vosaltres i aprofitam la freqüència d'aquesta casa per fer una crida a Nike, al Barça, a en Joan Laporta, a qui sigui el competent d'aquest desastre. El misteri de la camiseta de Nacata Coll s'ha de resoldre ja.
I nosaltres, com és natural, havíem de contrastar la informació, així que hem tret el telèfon i...
Hola, bona tarda.
Què tal? Mireu, és el telèfon del programa Xiu Xiu de IB3 Ràdio, de la Ràdio Pública de Balears.
Ahà.
I, bueno, estic telefonant per veure si teniu la camiseta oficial de Nacata Coll.
Sí, bueno, sí, li podem posar el nom.
Entesos, però no ets oficial.
O sigui, aquí no. Jo sé que al Camp Nou la deuen tenir, però aquí no.
Ah, perquè sigui oficial, que necessita, la camiseta? És que no m'ha acabat de quedar clar.
Sí que és oficial, eh? La samarreta és oficial. Senzillament que no tenim el nom de la Nacata Coll, però li hauríem de posar nosaltres i ja està.
Ah, però pràcticament vendria a ser la mateixa camiseta que té...
Sí, senzillament que nosaltres l'hem de... O sigui, hem de posar el nom.
Entesos, però si jo venc, escolta, avui la de Nacata Coll la teniu.
Sí, o sigui, en 10 minuts o 15 la tindries feta.
I hi ha molta gent que vengui a cercar-la, aquesta camiseta?
O, bueno, alguna hi ha hagut, no?, de Nacata Coll algun cop.
Clar, i de jugadores?
A veure, sobretot ens demanen d'Alexia, de l'Aitana...
Entonces, bueno, molt amable, moltes gràcies.
Vale, vinga, adéu.
Adéu.
No hi ha camisetes de Nacata Coll, s'ha de demanar perquè l'estampin. Jo no puc anar a una botiga o oficial del Barça i no trobar cap camiseta de Nacata Coll. És una informació que presentava el diari Ara. Nosaltres fèiem aquesta investigació i, efectivament, se confirma més o manco. Ara continuarem la investigació, però que és així. És a dir, s'ha de demanar.
Efectivament, s'ha de demanar i te l'han de fer in situ. És a dir,
i o sigui, també cal que està més dobbers i més tens.
Més temps, 15 minuts, aproximadament, mos han dit. Però, bueno, mos ha suggerit que telefonem a la tenda del Barça, del Futbol Club Barcelona, allà al Camp Nou. Han telefonat, ha estat impossible, que si un robot, que si això, que si l'altre... Bé, que no mos han agafat el telèfon.
Si crides a sa botiga, te contesta un robot.
Si vol que us atenguin en català, premi 1. Si quiere que atenguin en castellano, pulse 2. If you want to be attended in English...
I tu, 3.
Yeah, 3, please. No, exactament. Bueno, que no d'alguna manera. Però bé, en qualsevol cas, hem telefonat a un altre tenda, també de Barcelona. I estic fent una enquesta telefònica per saber si teniu la camiseta oficial de Nacata Coll.
De quan?
De Nacata Coll. Nacata Coll. És la portera del Futbol Club Barcelona femení.
Ah, no. De
xifres
no.
Ah. No, és això la botiga oficial del Barça, no?
Sí, és que som franquícia.
Estau a Barcelona, a l'Eixample, Ronda Universitat.
Sí, en Ronda. No, estoy llamando a la de Ronda. Podrías llamar a la de la Rambla o a la de Paseo de Gracia.
Ah, però no teniu camisetes oficials de femení, és així?
No, de femenines no.
Entes, és perquè no se comercialitza, no, simplement perquè la tenda vostra no en teniu.
Sí, solamente tenemos aquí más de chicos.
Ah, molt bé. Molt amable, gràcies.
Vale, que vaya muy bien.
Igualment, gràcies. Adéu.
Vale, adiós.
Com us podeu imaginar, no tenim paraules.
Anem a pitjor.
Per aquesta resposta. Primer, no sap qui és en aquest acoll. A una botiga, m'és igual franquícia o no, que se venen coses del Barça.
No, una després... botiga que és del Barça. Vull dir, és una franquícia.
Sí, no,
de les tendes del Barça. És a dir, el Barça farà franquícies de les seves tendes i aquesta n'és una...
Pitjor me'n poses.
Que clar, que hi ha un lloc concret, però bueno, la tenda, la botiga posa el ròtol Futbol Club Barcelona.
Oficial Store.
I després...
Poden sempre en anglès, també.
Me diu
exactament.
Que de chicas no. Chicas. Mm-hmm.
Solo chicos tenim.
De chicos, sí. Mira, és que jo, de veres... Bé, no tinc paraules.
No tinc paraules. Però bé, en qualsevol cas és molt important perquè jo, evidentment, això no és un problema que tingui res a veure amb els treballadors. Jo els hi vull agrair,
no, clar,
perquè m'han atès a totes les consultes...
És un problema, com tot, estructural.
Estructural, m'han atès, i m'han atès de manera molt amable, i m'he fet un poc pesat i tot, però bueno, han mantingut la cordialitat com no podia ser d'altra manera. I després hem telefonat finalment a una altra tenda. Botiga. On diríeu que és?
Home, s'ha de
on
Palma.
On podria ser? Exactament.
Mira, si no la tenen ja...
Digues, què passarà?
No ho sé, no vull dir, no m'ho vull arriscar.
Viva el Barça.
Hola, bon dia, com anem?
Bon dia.
Com anem? Mireu, som en Xavi Olivet, a la font del programa Xiu Xiu, Divendres Ràdio.
Ok.
Estic fent una enquesta telefònica per posar la ràdio per saber si hi ha camiseta de coll, a menys si les veneu, la portera del Barça.
Les feim.
A les feis?
Sí.
Entesos. I les podem aconseguir la tenda?
Sí, has de venir a l'estor i venir a la tenda.
Ah, molt bé, i les teniu allà mateix.
No, en plan, les feim nosaltres, és diferent, en plan, no n'hi ha cap que se vegi, sinó vostè ha de venir i de dir, vull avui me cata coi, nosaltres fem.
Ah, molt bé, és que sabeu què passa, que, clar, se'n comercialitza moltíssimes en massa de futbolistes, ja que sé, per exemple, Lewandowski, però després de cata coi diuen que no n'hi ha. Això ho he llegit avui, per això estan telefonant a temps del Barça, probablement sí, entenen o en fan, però...
Sí, les fem, però, clar, com és portera, no tenim l'equipació de porter, però si la volen la camiseta normal, la podem, no n'hi ha cap problema.
Molt bé, i de res, molt amable, gràcies.
A tu, que tinguin bon dia.
Igualment.
Llego el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie.
Bueno. Jo no cal d'entendre, és a dir, d'en Joan Garcia... No és
exacte,
així, no
porter,
és així, el porter d'actual.
Sí, estan exposades allà.
Però les trobam, no? Exacte. Per anar a comprar Joan Garcia. Ara, d'anar a Catacoll...
D'anar a Catacoll, vas i dius, vull que posis Catacoll, com puc posar... Vull que posis Xavi Oliver, vull que posis Jordi Suárez, i vull que posi Catacoll...
Com si fos
i
una fan, més.
Sí. Exacte.
Com si no fos... no hagués estat nominada al Baló d'Or.
Jo vaig allà exemple. I és el mateix. És el mateix. Posar que t'acoll, que tomeu conya.
I diràs, bé, per internet, per ventura sí que la trobarem, i de segons la informació que ha publicat avui l'Ara, tampoc. Tampoc hi és.
Bé, m'apareix un despropòsit que hem de fer.
I sobretot, entre altres qüestions, però sobretot perquè en aquest acoll és molt estimada en aquest programa.
Cata, amiga, xiu, xiu, sempre estarà amb tu. I quan el Barça posi a la venda la primera camiseta oficial teva, nosaltres serem allà, a la botiga, abans que aixequin la persiana.
Ei, xiu, xiu, espero que sapigueu qui és la vostra amiga.
La situació, conciliació i mallorquinisme.
La meva sang és vermellona, no? És mallorquina. El desplaçament massiu d'aficionats del Mallorca a València pel partit contra el Llevant aquest diumenge ha provocat que la companyia aèria Vueling ofereixi als mallorquinistes canviar els seus vols.
Qui accepti el canvi pot rebre fins a 225 euros de descompte per a pròxims vols. La companyia proposa als mallorquinistes tornar el dia següent, dilluns a migdia, o fins i tot 3 o 5 dies més tard. Realment, el motiu és un excés de reserves, ja que tothom vol tornar a la mateixa hora, diumenge a les 11:20 del vespre.
Com si conciliar i ser mallorquinista no fos ja suficientment difícil.
La companyia recorda que aquest mètode és habitual en les companyies per evitar deixar gent a terra a la porta d'embarcament.
De fet, allò que no sap Vueling és que ser mallorquinista no té preu.
La meva sang és vermellona, no? És mallorquina.
Es coneix de res i noble, els pregats se'n sentiran, orgull del nostre poble.
I d'altres ràdios, participació.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu!
Hola a tots. Vull dedicar la cançó I Was Born to Love You de Freddie Mercury a la meva madrina Helena Sant Pol, que hi va fer 10 anys. Una abraçada. Bon dia, Lira!
Que bé aquestes dedicatòries en el 646-93-45-01. Molt d'anys aquí. Avui feliç els anys i ahir, com aquesta predina jove que la seva fiola tant estima per dedicar-li en aquesta cançó, en el 646-93-45-01. I ara ha arribat el moment preferit de la setmana.
T'has convertit en un hater.
Jordi, que és un hater.
El dia de queixar-se, ole.
És el teu dia preferit de la setmana, el dia de queixar-te.
És el millor moment, són els millors 20 minuts de la meva vida.
Que bé, que bé.
Però avui serà una secció un poc diferent, perquè jo crec que ha arribat el moment, ha arribat el dia.
Ah, sí?
Hi ha hagut un tema que ha estat recurrent durant aquests darrers mesos, a xiu-xiu.
Uh-huh.
Una situació que vaig viure, però que mai he arribat a contar, amb tots els detalls. Qualque cosa he contat, però no és suficient per expressar tot el que vaig viure aquell dia, aquell moment. Avui contaré una història de cansament, de desesperació, però sobretot una història de terror. Ha arribat el dia. Avui xerrarem de la meva experiència un vespre de Halloween a les 12 hores de terror en el cine. 6 pel·lícules, 2 amics i tota una aventura per davant.
Bueno. Bé, Jordi, jo t'he de dir una cosa, i és que d'ençà que hi vares anar, vas arribar aquí com un martellet. No m'ha agradat gens, jo he passat malament. I sempre que pots, en el programa treus
sempre,
el tema.
Ho he tret, ho he tret.
Ahir mateix.
És que, de fet, va ser de les primeres coses que m'ho va explicar aquell noi tímid que va entrar a la sessió.
Fos l'aquell que va entrar.
Exacte. Va dir, un dia va dir fluixot, no, és que jo vaig estar 12 hores en el cine mirant pel·lícules de terror. Sí. I sempre mos ha anat deixant amb petites anèdotes.
Sí,
però avui
sí,
venim
exacte.
A sentir, Jordi, l'experiència completa d'aquella experiència,
sí.
Mai millor dit, terrorífica, i no precisament per les
no
pel·lícules.
Avui és la crònica completa, jo he esperat en el moment, no ho podia contar, el primer dia, no hauria estat el mateix. Primer de tot, per si qualcú s'ha perdut, no saps que xerram, hi ha cines que organitzen 12 hores de terror durant tota la nit de les ànimes. És a dir, tu vas allà i veus 6 pel·lícules de por seguides, simplement en descansos d'uns 10-15 minuts entre pel·lícules.
I el qualcú li sembla un pla genial.
Exacte.
I entre aquest qualcú ens hi trobam en Jordi Suárez.
Exacte, jo com a graduat en comunicació audiovisual vaig pensar que era una manera diferent, una manera divertida de passar una nit de terror.
Ben bé.
A més, la programació hem de dir que estava bastant bé, les pel·lícules estaven bé, i així ho semblava el manco. Així ho semblava. I jo li vaig dir a un company i amic meu de la carrera que m'acompanyés, i ell ben innocent va dir... Vinga.
Hola, jo som en Sergi, amic de Jordi, i que me va convèncer per anar a les 12 hores de terror. Va intentar-ho amb altres amics. L'únic estúpid vaig ser jo, no? Que vaig accedir a anar-hi. I bé, tot pareixia normal. Després se va convertir a lo millor la pitjor decisió que he tomat a la meva vida. I això que jo, com en Jordi, som friquis de cinema. Si no t'agustes que no estàs
viu. Ja tenim el segon en discòrdia, en Sergi, l'amic d'en Jordi.
Exacte, que anirà portant,
ell diu,
també.
Que va acceptar la teva proposta. O sigui, va ser ja idea teva, aquest d'arbarat.
Això sí, és vera. I això, diu que ha estat de les pitjors decisions que ha pres mai. Mem, i de la tonteria va costar 30 i pico euros cada un, que eren uns 6 euros per pel·lícula, i era d'avui després, però avui desmatí.
I doncs ja hi tornaràs.
Ja hi tornaré.
Ja hi tornaràs.
Nosaltres, mira, vam sopar qualque cosa pres, perquè entràvem a les 8 i vam anar cap allà ben normals. Vos promet, jo que vaig entrar en el cine i ja vaig veure que havia estat mala idea. Mare, em va estar 15 segons per veure que... No. O sigui, gent, en saps de dormir.
Gent saps de dormir.
Gent en coixins, flaçades, bosses plenes de menjar. O sigui, la gent s'havia preparat com si fos un campament d'estiu, però anava en el cine. Jo pensava que eren 12 hores de terror, però eren 12 hores de festa de pijames.
I tu què dues?
Jo anava amb vestit normal.
Tu vas i te presentes en texans,
jo vaig al cine, no vaig a l'acampar a Lluc.
Però havies d'anar còmode.
Exactament.
Amb pantofles.
En Jordi va voler ser massa normal.
Sí.
Però Jordi, una pregunta. Bé, això és aquestes 12 hores...
Tot una persona que va anar a això.
Són a la mateixa sala?
Mem, sí, o sigui, hi ha diferents sales... i totes tenen la mateixa programació. Per tant, sou moltes persones. Hi ha 3-4 sales habilitades que totes fan el mateix.
Entesos.
Per tant, sou com una mini comunitat.
Cinèfila.
Però bé, entram a la sala i comença la primera pel·lícula, que era El Exorcista. 1973. Pel·lícula de culte. De les més importants del gènere de terror. I just començar la pel·lícula vaig viure l'escena més terrorífica de la meva vida... dins una sala de cine.
Però vols dir que fa tanta por, l'exorcista?
No va per aquí. No va per aquí, Xavi. Primer minut de pel·lícula, i és que seuen de vora jo, treuen de la motxilla un kebab. Oh, no. I, seguint d'aquest kebab, van començar a sortir bosses de per tot. Jo veia bosses, hamburgueses, nachos, burritos, pizzas. Tothom a menjar i xerrar com si fos un bar, allò. O
sigui, i tu que havies menjat per sopar una amanideta amb una poma de postres.
I tota l'olor que sortia i el renou de ser bosses.
Sí, i venga mossegada per aquí, venga mossegada per allà.
Clar, com era la primera pel·lícula, era una pel·lícula antiga, no sabien molt bé de què anava, tothom va dir, idò per sopar. Agafar lloc, s'acomodava. Hora de sopar.
No podien entrar sopats en aquestes 12 hores.
No.
Entre mossegada i mossegada sentia la nina aquesta de l'exorcista.
Sí.
Maleïnta, escapellà.
Perquè jo crec que, clar, la majoria de gent que hi havia allà eren joves que no sabien lo que era l'exorcista. I per ells era una pel·lícula vea, que no li importa a ningú, per tant, aprofit per sopar i fer la xerradeta.
Ai, se n'enxerra, també.
Se n'enxerrava, però que ja era una festa. Pareixia un bar. És que pareixia un bar. De fet, el lot que tenia jo de vora, tot el temps li feia bromes a parella amb veu alta, insinuant que la pel·lícula era una merda. Tot el temps feia bromes amb veu alta i tal. Jo, és que també vaig estar a punt de dir-li, guardes kebab i calla.
Ara si li ha posat una cara de ràbia, que no li he vivit mai en Jordi.
Crític de cinema, aquell lot.
No. Guardes kebab i calla, que cada pic que xerrava feia olor a salsa de iogurt tota la sala.
Algú de ben de dins.
És que era...
Tranquil, els micròfons de la ràdio pública són per això, Jordi, per desfogar-te.
Però Jordi, m'agradaria dir-te una cosa. Si t'estàs sentint aquest jove del kebab, què li t'agradaria dir-li ara?
no tornis a trepitjar una sala de cine en tota la teva vida i deixen en Sergi que compti el seu punt de vista perquè jo m'he de calmar.
Sí, perquè no m'ho acabem de fer.
Tot va començar bé. Bueno, van posar primer L'Exorcista, peliculón, però ja quan tu veus una sala plena de c*** i que posen L'Exorcista i un pare diu... No, no, tranquilos, esta es lenta, no da miedo. Clar, tu ja saps que a lo millor és públic, no acompanya la sessió, que ja no pareixia anar molt bé, però ja, això ja va ser com posar l'últim clau a l'ataúd del cinema. My bad habits lead to late nights, sending
alone conversations with a stranger. Això va passar. Un home va agafar i va dir no, no, tranquilos, esta es lenta, no da miedo. Mira, senyor.
Hi ha hagut sí censura. Entén. Estaven tan enfadats que s'han autocensurat sí, sí. ells mateixos
exacte.
Per no insultar ningú.
Hi ha hagut un pip que no sabrem mai...
No poden desvelar.
No poden desvelar que era aquell pip, però... Bé, desastre. Bé, superada aquesta primera etapa, tocava la segona pel·lícula, que era Annabelle. No sé si sabeu quina és.
Sí.
Sí, la Pepa.
La Pepa diabòlica. Quina va ser la sorpresa? Que se van equivocar de pel·li.
Ah, o sigui,
sí, sí. Hi ha dues pel·lícules d'Annabelle.
Quin desastre.
La bona i la dolenta. Mm-hmm. Se diuen així, Annabelle bona i Annabelle dolenta, en català. Sí. Però en el cartell de les 12 hores de terror sortia la bona. I la van posar la dolenta. Se van equivocar. Jo no sé si se van equivocar posant un escartell el dissenyador o el projector... No sé què van fer, però no era la pel·lícula que mos havien promet.
No va anar gent bé, això.
Un desastre darrere l'altre.
No. Jo no sé dir qui va ser aquest error... Però aquesta persona està a la meva llista negra.
I tu allà, quan vas veure que començava el títol de crèdit d'Annabelle Dolenta, vas dir, què vas fer?
No, és que m'ho van...
No, Jordi.
Jo no he vingut aquí per això.
Quan acabis, te faré una pregunta molt senzilla de contestar.
Val, en acabar.
En acabar.
Però el pitjor és que jo crec que la gent de la sala ni se va enterar de que no era la pel·lícula que tocava. No vaig veure indignació i dic, però, mem, mos han posat en el cartell una cosa... I és que...
Home, si hi havia aquell
senyor
que
no.
Havia dit...
Tranquil, Jordi, tranquil.
Tranquilos, el exorcista no da miedo porque es lenta, que te podies esperar.
No, no. I a més aquí reclames a les 12 de vespre. No hi ha ningú?
No ho sé. Ja
bé, és que un desastre. Tercera pel·lícula. No te'n queixes. Va estar bé. I la gent ja estava cansada i ja no xerrava. Això, mira, no me queixaré.
La gent ja dormia, eh?
A partir de la quarta pel·lícula...
Quina hora era, això?
Això, clar... Començava a les 8. No, encara no.
O sigui,
duiem tres pel·lícules. Clar, eren les dues de la matinada. Aquí ja la gent estava relaxada, però a partir de la quarta pel·lícula va començar un fenomen que jo diré que és paranormal i tot.
Mm-hmm. Quina tensió.
De cop, lo que eren pel·lícules de terror se varen transformar en imatges en moviment sense cap tipus de sentit. Eren renous i llums. Va arribar un punt on ja no sabíem ni qui érem. Tot el nostre món era aquella sala de cine i una pantalla on passaven imatges i passaven coses. En aquell moment se posaven un documental sobre pingüins i ningú notaria la diferència a una pel·lícula de terror. A partir de la quarta pel·lícula ja va començar el que jo diré que és la decadència d'aquest dia. Estamos mal, pero es lo normal. No,
vol dir que va a Bellumes.
No, ara de veres.
Exacte, que sigui un pan mallorquí.
Sí.
Ara, en sèrio, ja quan passen tantes hores, clar. Ja és la quarta, ja són les dues de la matinada, us allà ficat una estona, ja no saps ni qui ets, ni què fas, ni què passa. O sigui, te quedes dormit una estona, te despertes, acaba una pel·lícula, te'n vas a estirar les cames, vas en el bany, i així és la rutina.
Jordi, una pregunta que...
Senzilla
i entre parèntesis. Tu no podies aquí agafar els tapins i practicar?
Això és el que li volia demanar. No. Per què no te'n vas anar, Jordi?
Però no. Però no.
Però no, a què?
Per què no?
Si no podies més.
35 euros.
Diguéssim, mort qualcú.
Per 30 euros, Jordi.
Exacte, per 30 euros.
Els 30 euros ja els havies perdut. És que a part de perdre aquests 30 euros, és a dir, t'havies sotmetre en aquesta tortura.
Vaig perdre dos pes i salut mental. No, però us promet que ja surts de la sala i te trobes... en la mateixa gent, o sigui, la mateixa gent que has vist durant 4 o 5 hores, que no coneixes però ja són com els teus germans, són els teus companys de vida, han viscut aquesta experiència en tu, i és com si res existís fora del cine. O sigui, ja tot el món s'ha paralitzat i la teva vida és aquella sala, aquella pantalla i la gent que ha de veure.
El cine té un poquet aquest efecte, que quan surts... és com a tornar a la realitat. Sí.
Però imagina't això multiplicat per
12.
Mil.
Per
12 hores. Exacte, molt bé, Inés, t'he vist aquí. Això, desastre absolut. I m'agradaria saber el que va passar després de les tres pel·lícules, però tenc que record, ja és difús, ja no sé molt bé què va passar.
És per això que han de recórrer en Sergi una altra vegada.
Exacte, en Sergi m'hem...
A veure, si m'ho posa
després
junts.
De tot, no? 12 hores de terror, pel·lícula, tres pel·lícules, l'experiència era com una experiència quasi orwelliana, on ja les imatges no tenen cap sentit, no? Van passant, tu ja ni veus la pel·lícula, i veus les pel·lícules, te passen ràpid, després es descans, i és com que se creava una dinàmica quasi tòxica amb el cinema, que jo crec que per tot amant de cinema és top 10 experiències més traumàtiques. És, a lo millor, la forma en la que el cinema no estava concebut per ser vist. I jo i en Jordi ho vàrem fer. I aquí dic una cosa. L'any que ve, Jordi, haurem de tornar. Ja per tradició.
Jordi, contesta.
Jo, t'acaben de proposar tornar a les 12 hores de terror.
El teu amic.
Saps què passa? Que quan ho veus en perspectiva...
Ah, no me diguis que hi vol tornar.
No, no, quan ho veus en perspectiva, t'apareix molt... Te comença a aparèixer bona idea. Ui. Però has de negar aquests sentiments.
Jo ja t'he dit
fora. No, no, no.
Vés-hi i vés amb un Quantum, que exacte, és el micròfon que nosaltres utilitzem per fer les connexions, i me'n vas narrant en directe no, tot allò que passa.
I a part d'això, vés-hi i barallat amb tothom. Sí. En aquell esquema, agafes l'esquema i li tomes l'esquema.
La torna a trobar el mateix.
Com va passar l'Enda l'exorcista?
I li dius, a tu t'apareix que has de menjar kebab dins d'una sala de cine? No tenien suficient amb les crispetes.
Jo crec, no, vos promet, i no és Mateu, que no hi ha...
I jo no...
Bueno, però perquè jo ets el jefe. No hi ha... No hi ha dobbes que me puguis pagar per jo tornar en aquella sala. O sigui, Jordi, ni per xiu-xiu ni per res torno jo a ficar-me allà.
Ni per Sergi, ni per teu amic.
No. Tinc a més, tradició, saps? Diu.
Ahí tornaràs.
Sí, jo crec que també.
És que segur que hi tornaràs.
Apunta-ho per dia 31 d'octubre, nit de les ànimes. Crec que, Jordi, tindràs una missió.
És que, però vols promet que no...
Que convidarem un kebab.
Que no, que no. Però és d'això que quan ja dus moltes hores, ja dius, per què? Ja te demana, ja te planteja, dius...
Per qüestions existencialistes.
En Jordi no li veia sa cara, però realment està, com diuen els joves d'avui en dia, ratllat.
No, no, i quan explicava lo del kebab, li ha posat una cara de ràbia que mai de la vida li havia vist en Jordi.
És que era horrible. A més, aquella era una parella... I ell s'intentava fer graciós en Sarlota. Era com... Ai, mira que graciós que som. Jo era que
havien... I
era de les primeres cites. Perquè no sabien conèixer molt.
Que li deia, està no de miedo, agárrate a mi. Aferrate a mi, si tienes miedo.
I li feia allò del badall, oh, i posava la mà per darrere.
Però jo crec que no duia molt de temps junts, perquè ella no l'aguantaria tant de temps en aquest lot. O sigui, era insuportable.
12 hores, i varen estar les 12 hores, ja se'n van
no,
abans.
No ho sé.
Jordi. Quina va ser la darrera pel·lícula? Ja amb això acabam.
Idò, mira, no. Quan començava la darrera pel·lícula, 7 del matí... Vam decidir per tu.
Ah, clar, vas a comptar filets, eh? Te quedava
una hora i te'n vas anar,
Jordi, per favor.
Podríem dir que no vaig superar les 12 hores de terror i vaig prioritzar la meva salut mental. Varen ser 10 hores.
M'has decebut.
Jo no, Jordi.
Mira, crec que la darrera era... havien de posar la d'Expediente Warren.
Ah, sí, aquesta.
La segona.
Oh, aquesta.
La segona.
Bé, la primera fa més por. Mm. Però Jordi, jo, el pròxim dia de les 12 hores de terror, te faré un bon bocata.
M'acompanyarà.
Te faré un bon panet. Te duré una bona motxilla, te duré un cotxe a la porta...
Un dormir, un coixinet.
Exactament. Ah. I Jordi, au, per favor, torna i que vull tornar a sentir
ja
aquesta secció.
Ja m'ho
s'apuntaràs. La gent anava en pijama, jo.
No, bé, no, te'n poses un.
No ho superaré mai.
Ai.
Conclusió, no hi nigueu.
Molt bé.
Ja està.
Jordi, com
mirau en els amics que vostre...
Tornarem a recuperar aquesta secció quan s'apropi la nit de les ànimes.
Tres ràdios, diversitat. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
També es inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
Són aquí, estàndem perfecte, estàndem que no ens ha perd cap trull. Ja sabeu qui són.
Na Neus i Naina, de Nam.
Hola, com estàu?
Hola, molt bé.
Fa estona que no vos teníem aquí totes dues juntes.
Sí, jo.
La vida m'ho ha passat per davant. Que vos contau?
Estem encantades.
Estem tot, no sé, tenim qualque novetat així per contar?
No ho sé. Bé, la setmana que ve m'on anem a Madrid a veure un show molt important.
Quin
Història d'Espanya, probablement.
La Oreja.
No participam en aquest tipus d'espectacles.
Ja, és que no sou millennial, vosaltres.
No, nosaltres som un poc en contra d'anar a punto...
Amaya. Sí. Ai, ara anava a dir a punto Salamanca. M'he anat en l'altra Amaya.
No estava a favor d'anar Amaya?
No, gens.
Per què?
Gens, n'aleiré en tot el que va fer per muntar aquest grup.
Exacte, ja no només per anar a Maia, és més una qüestió dels grups de senyores que estan allà ficats.
És que són els culpables, ells, i nosaltres assenyalant-les a elles.
Nosaltres estem de part de l'aire.
S'ocupes dels senyors.
Bé, no anireu a veure l'Oreja de Bango, ni aquí anàveu a veure.
Bé, anàvem a veure els nostres dos podcasters de referència, pels quals anam fent gairebé Existeix, que fan un show molt gros a Movistar Arena.
Qui són?
Són Reyes del Palique. Fan un show, són Núria Albert i Nafiz Pireta.
Dues persones divertidíssimes.
Molt divertides. I fan un show molt gros, rotllo, dura igual 4 hores.
Sí, sí, dura moltíssim.
El Manco no en dura 12, canses de terror d'en Jordi.
No, ja no.
Però hi ha podcast d'actuació musical. Tu una Chanel, així com a dades. Sí, sí, sí. Després fan un bingo entre totes les persones que siguin allà i surt de junt.
Era un viatge
internacional per dues persones.
Tant de bo estar aquí.
Mira, ja, quan tornem amb aquest titular, seria increïble, però no tenim tanta sort.
No, Nain i jo... Mai. En aquestes coses que s'han de tenir sort, no tenim sort.
Però quanta gent hi haurà, més o manco?
Pues un Movistar Arena, no sé.
La meitat.
Guanyar un bingo, un Movistar Arena, jo no l'he guanyat en el poble.
És mal de fer.
Ja podríem esgotar tota la sort de la nostra vida, si mos toca això, però...
Seria increïble, honestament. Però
hi ha
molta
sort i mos ho contareu. Que bé,
creu.
Ja ho sentiu, no se perden cap trull i elles sempre venen a posar-nos un nom de dona damunt la taula. I avui a qui dedicau la vostra secció?
Avui hem de xerrar d'una dona que durant anys no només va sortir per televisió, sinó que era la televisió. Una persona que podia fer pujar una audiència només enfadant-se, plorant o dient una frase absurda. Una dona que va passar de ser la nòvia d'un torero a convertir-se en la protagonista emocional d'Espanya sencera, honestament. Avui xerram de na Belén Esteban.
No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Encontré un amor nuevo y con sus besos te olvidé.
Mare meva, na Belén Esteban.
Venim amb tot avui, eh?
Clar, té una biografia intensa.
Per dir-ho de qualque manera,
aquesta senyora.
Sí. Na Maria Belén Esteban Menéndez va néixer a Madrid dia 9 de novembre de 1973. És escorpí i, com sempre, això ho explica tot, de la seva personalitat, va néixer i va créixer a Ciutat Lineal, a Sant Blas, a una família humil, molt normal i molt llunyana de qualsevol glamour televisiu. Però de petita tenia una cosa molt concreta, que era caràcter. I ho ha demostrat. D'aquestes persones que entren en un lloc i tot d'una ja se nota.
La seva vida, més així pública, diguéssim, va canviar quan va començar una relació amb en Jesulín de Ubrique, torer que coneixem. Ell era el torer del moment, una celebrity absoluta dels 90, i ella de cop se va convertir en un personatge de revista.
Clar, això mos encanta. Com se coneixen ells dos? Ho sabeu ara?
Clar, això devia ser una cosa de que amics en comú... Jo me sona que no he vist cap vídeo així com a tal, però sí que sé que tenien entorns com a semblants, i que al final les zones, siguent de Madrid, és fàcil de sobte coincidir de sobte amb un Jesulín de Ubrique.
Jo crec que els més grans sobretot
jo mateixa ho record, quan se varen conèixer i sortien aquelles imatges d'una Belén Esteban que era molt discreta, molt innocent i era molt jove.
No, no,
i
com
va
ara.
Comparèixer ara mediàticament.
Una xica de barri.
Una xica
de barrio.
Eh? Sí. Exacte. I què li va passar en aquesta lota de barri?
I al principi pareixia tot com una història com molt normal, no?, de revista, que per això deia que abans m'agrada molt això, que quan les històries d'amor sortien a les revistes i tenien portades i aquesta com premsa d'escò, sent que abans era com una passada, sempre ens enteràvem de tot a través de les revistes, i ells, en aquest cas, els varen protagonitzar durant bastant de temps. En només 25 anys varen tenir la seva primera filla, na Andrea, que per tot Espanya és coneguda com n'Andreita, i se'n varen anar a viure a Ambiciones, a la finca de la família Janeiro, que és com la saga, no?, que diguéssim la família d'ell. Uh-huh. I aquí és on va començar una de les grans narratives de la premsa rosa espanyola, na Belén contra el clan. Mm.
Perquè mentre Espanya entrava en els anys 2000, també va començar a canviar un poc aquesta manera de consumir el safreig. Ja no interessava tant aquestes persones riques o milionaris, sinó que també interessava, pues, més la vulnerabilitat, el drama quotidià, una dona que era una dona aparentment normal de barri, que cridava, que plorava, i que deia tot el que pensava sense filtres, i na Belén Esteban va resultar ser perfecta per aquell paper.
Mos hem posat, mos hem ambientat avui amb aquestes cançons. M'encanten.
Temazos.
Xavi, Jordi, vosaltres les recordeu, una Belén Esteban?
Evidentment que sí. De fet, a casa meva predina li agradava molt. A casa meva predina li agrada molt. Bé, li agradava, perquè ja no ho fan en Sálvame per mi.
No,
i en Sálvame entre una cosa i l'altra, quan ets petit, el berenar, mires la tele i t'enteres de les aventes de tot. I que si no, Belén Esteban per amunt i per avall, i al final, bé, coneixes tota aquesta història.
Jo l'he acabat conegut més com a meme d'internet que no tant per tema de televisió.
Així és com evolucionen els personatges des de aquests històrics, no? Jo la meva predina sempre de la plany en aquesta lota, la plany.
La plany?
Sí, com si dir massa greu per ella.
Ah, per què?
Bé, no ho sé, perquè tenia aquesta vida tan...
Sí, hi havia dues visions de veure na Belén Esteban en aquell moment,
no? Ho ha passat
moment,
molt malament, ella, sí. Ja ho contareu altres.
Però hi havia com dues visions, que ara ho explicarem millor, no? Però aquella gent que tenia com aquesta pena, no?, que deia, ai, pobreta, i els altres que rebutjaven d'ella directament perquè l'associaven directament a aquesta premsa rosa, que deien, uf, només criden i només fan bels. I, bueno, ara veurem un poc exactament què va passar. Telecinco, que és com la cadena que va apostar per aquest Sálvame, ho va entendre abans que ningú i ho va convertir en una estrella, na Belén, per primer a tertúlies, després de programes d'escò, fins que va arribar Sálvame i tot va explotar. O sigui, abans ja estava el programa d'Anna Rosa, ha estat molts de programes, realment. Va començar també Antena 3, o sigui...
Sí.
Ha passat un poc per tot.
Bé, no me'n record, però sí, vull dir.
Però clar...
No, ¿Dónde estás, corazón, era?
Allò que feien la 1, o no?
No, ja era Corazón, Corazón.
Ah, perdó.
Sí, no, això estan més tard, després, clar. Al principi de tot, ella, la primera cadena que va fer feina de tertuliana va ser Antena 3, però després tot d'una va votar a Telecinco amb el programa d'Anna Rosa i ja, Sálvame.
És que abans era Antena 3 que copsava tota aquesta faràndula i després ja va passar a Telecinco.
Mm-hmm. I clar, a Telecinco, Sálvame, na Belén era col·laboradora, però realment no era com una col·laboradora més com una de les altres, sinó que el programa literalment estava centrat en la seva persona, i si ella un dia estava feliç, doncs el programa era feliç i tot era festa. Si un dia ella estava enfadada, tot era tensió. Si plorava, el dia següent a Espanya tot el dia comentava que era que li havia passat a na Belén Esteban, i això jo crec que va ser així fins al final dels dies de Sálvame, que va acabar ara fa un parell d'anys, no?
Bueno, ella va tenir molt de problemes amb la direcció de Telecinco també, vull dir, se n'ha anat enfadada, ella.
Sí. Mm-hmm. I també se va rompre un peu. Era un programa molt entregat. O sigui, allà estaven 5 hores al dia en directe. Clar, tu has d'omplir 5 hores de programa en directe fent entreteniment, i són tot personatges a cada qual més excèntric.
i els hi feien fer proves i tal, i una d'aquestes proves era aguantar la mítica barra que t'has d'aguantar estirat.
Rotllo de dominada, però...
Però fora fer-se dominada, estirada.
Això ho feien?
Això ho varen fer un dia perquè els hi feien com a les Olimpiades, perquè com que estaven tan asseguts, els hi varen dir, vinga, anem a fer un pot d'esport, i varen fer les Olimpiades de Sálvame. I se va enfilar ell a aquesta barra, i quan va caure fatal... i se va rompre el peu i va passar molt malament.
Va estar molt de temps,
sí,
de
recuperació, va estar molt de temps i va ser un drama. Però en aquell programa el que més feien era riure i sobretot mollar frases històriques. Ella igualment no interpretava cap personatge, i ja me diràs, en 5 hores de programa interpretava un personatge, era ella i punx. I precisament triomfava perquè apareixia com a real, parlava malament, s'equivocava, explotava i feia frases... impossibles, però la gent se la creia i va crear com un llenguatge propi. Hi ha moltes frases que nosaltres hem recopilat, bueno, un parell d'elles.
En aquell moment ells no tenien en ment crear frases històriques, però n'han creat moltes i molt de memes que han passat ja a les generacions posteriors.
Tenim un por mi hija mató, per exemple, en Andreita, recordem. També tenim en Andreita comete el pollo.
Jo aquesta no la recordo.
És que aquesta la varen aplegar, és a dir, eren unes càmeres que estaven davall el balcó de casa seva, era estiu, feia calor, no, Belén tenia el balcó obert, i les càmeres gravaven des de baix i se va sentir Andreita, comete el pollo.
Ah, la veig molt ficada.
Jo estic super orgullosa d'això.
Jo era molt petit, jo no era tan petita, però això me'n record tan bé. Perquè ho he vist.
Andreita comete el pollo, nosaltres ho vivíem... Jo a l'escola recordo estar a primària i el menjador i que n'hi havia una lota que no m'hi ha Andrea i li deien Andreita comete el pollo.
A la teva escola ja saben que passaven coses estranyes i jugàvem coses rares, perquè a la meva escola ja t'he dit jo que en Belén i Esteban en aquell moment...
No, nosaltres érem gent actualitzada. Realment.
Mirava-vos diari.
En Belén i Esteban necessitava.
De pronto.
Sí, exacte. Nosaltres, de fet, hi ha una mare d'una amiga, això ho varen contar en el podcast, anant fent podcast de referència. Varen comentar que jo tenia una amiga que la seva mare deia hi ha dos tipus de persones en el món, qui són de la Belén Esteban i qui són d'en Ponset.
Ai, que bona.
I nosaltres
en Ponset era un personatge molt mediàtic.
Clar. I a més varen viure com a seu màxim esplendor gairebé alhora, per tant era com una cosa bastant icònica, no? En aquell moment, bé, tenim més frases, tenim Hasta luego Mari Carmen.
Ah, sí, això sé, no sabia.
És de la Belén Esteban.
Jo tampoc ho sabia que fos seu.
Hasta luego Mari Carmen.
Hasta luego Mari Carmen, devia haver qualque Mari Carmen per allà i ja va quedar. Perfecte. I la darrera, que ve amb explicació, perquè nosaltres és la nostra preferida, que és Pa-ga-me.
Clar. Que és quan estava enfadada, no?
Això, aquest històric i icònic Pagamé, ve que a finals de 2015 en Belén Esteban va acusar el seu representant i durant anys amic Toño Sánchez d'haver-li robat centenars de milers d'euros mentre gestionava la seva carrera. I aquí a Espanya va viure un dels altres col·laboradors televisius l'any 2019 amb denúncies, judicis exclusives, crits en directe i una guerra pública que era totalment salvatge. Ell explicava que confiava cegament en ell, quasi com si fos de la seva família, i de cop va descobrir, segons la versió de Nebelén, presumptament sempre, que li faltaven dobbers de per tot, que no sabia on havien anat a parar tots aquests i dobbers, i la història va acabar en els tribunals i ella va acabar guanyant el judici. De fet, una de les imatges més simbòliques d'aquella època era veure com la Belén acabava quedant-se a casa d'Antonio Sánchez després de tot el procés judicial, que va ser com un poc una venjança televisiva que apareixia escrita per guionistes de Telecinco i de Sálvame.
Sí.
I aquí, contra Antonio Sánchez aquest, va ser quan va dir lo de Pagame, que jo diria...
Se crec que és el meu... Antonio Sánchez! Pa-ga-me.
Sí, crec que és el meu meme preferit de Belén Esteban. Sí. Es paga-me. Sempre, jo què sé, un bizum. Paga-me, claro. Va dir en este amic.
És recurrent, és la nostra jerga, que diguéssim, sí. I d'això, ella igualment estava com envoltada també d'un repartiment perfecte. Tenim en Maria Patiño, tenim aquell tot elenc televisiu que la protegien, col·laboradors que la provocaven, també enemics televisius, com ara dèiem, com Antonio Sánchez, i reconciliacions dramàtiques. Això també mos agradava molt. Era gairebé com una sitcom en directe durant 5 hores del dia. Però, clar, també hi havia el cos. Aquí sempre traiem nosaltres aquesta part més de transformacions físiques, perquè al final tantes hores de televisió estava molt exposada a la opinió pública, i un gran moment també mediàtic de Nebelén va ser la seva transformació estètica. De fet, si no vaig malament, Lectures va ser la revista que va cobrir com a la seva primera portada, que va dir, este es mi cambio de cara.
És que, bé...
això venia perquè ella havia passat molt malament i ha tingut un problema de drogadicció. Uh-huh. I és per això que també se va operar en gran part per reiniciar una nova vida. I després ella ho ha contat, que va passar molt mal moments per culpa d'això. Uh-huh. I realment aquest canvi d'aquesta operació, sobretot de nas, va venir un poc a terrel d'això. I a partir de llavors ja ella ha anat engreixant, de fet, se veia ja molt més sana.
Mm-hmm,
però en aquella època que explicam, se veia que era una persona que ho estava passant malament.
Totalment. I sí. Després d'això va passar una cosa que més històrica encara.
Que 2015, na Belén va guanyar GH VIP i va regalar grans moments
GH
com aquests.
GH VIP és Gran Hermano.
Gran Hermano.
Ai,
Gran Hermano.
Disculpin.
My name is Belén. I can live you from Spain.
Presta atención, quédate y duerme.
¡Ay, ay! ¡Qué bien has hablado, hija! ¡Ay, qué guapa que estás, mi vida! ¡Ay, una ambulancia! ¡Sube! ¡Te voy a llevar a ver a Justin Bieber a donde tú quieras!
¡Haré las cartas, tú verás!
En Jordi té una cara com si dir no estic entenent res.
Jo me supero tot el corazón i tot aquest programa
no t'agrada?
M'han superat molt massa. No sóc d'aquesta generació.
Tu ets més d'un punt set.
Som més d'un punt
set. Veus que hi ha dos tipus de persones.
Exacte. I bé, com comentàvem ara, això també, aquesta un poc època de GH, Gran Hermano VIP, va coincidir amb el que ara comentava Nines de la part física i tal, però quan ella va començar a explicar aquestes addiccions, aquest deteriorament un poc físic i mental que havia patit durant anys i que ara estava intentant recuperar, això, en compte de lo que potser se podia pensar, que era que la gent la podria rebutjar, va ser tot el contrari, que és que la va fer encara més popular i la gent la va veure com una dona que havia patit molt i que estava trencada i que lluitava encara per seguir cap endavant, per cuidar la seva filla, per mantenir-se dreta davant tothom.
Exacte.
Aquí, chicanterilla aquí. Tu gata quiere más aquí, mi gata en cabo es aquí. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como una Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata.
Sonen a Rosalía, que a ella li encanten a Rosalía.
Són millors amigues, pràcticament.
Mejas.
Són mejas, mejas.
Mejas, què vol dir?
Millors amigues.
Sí. La nomenclatura actual vol dir mejas, mejor amiga.
Bueno, mejas ja no és tan actual.
Sí, està un poc out. És un poc
2015, però...
Perdoneu.
És un poc 2015, però tot torna. O sigui, tot és
clar,
com un cicle.
És molt 2015, de posar
molt desactualitzada.
De posar a Instagram a dalt.
El
mejas.
El
nom i mejas.
Ah, sí?
Sí. Ah, sí, perfecte.
Està molt bé. Jo recordo M.A.s.
Les M.A.s.
Clar, mejas també.
Millors amics.
Si no Belén i no Rosalía poguessin, se posarien a l'avió fotografia meja, perquè
sí?
Són icòniques, elles dues, sempre que se veuen se pengen una fotita, un selfie. Ben Belén en general penja selfies en totes famoses que pot.
Totes famoses que se troba, sí. Ell se fa fotos en tots
sí,
i penja fotos en tots.
Sí, sí, sí. És molt fan de sa gent. I d'això, igualment, Belén, el més interessant d'ella, el que a nosaltres més mos agrada, és que és de ses primeres celebrities espanyoles. És al final que funciona com un meme abans que existissin els influencers. Sa seva manera de xerrar, de gesticular, de reaccionar, tot era viral abans de que sa paraula viral existís.
I durant molt d'anys, molta gent la va mirar en superioritat com si fos part de la televisió considerada basura, però també hi ha sociòlegs i periodistes que expliquen el seu fenomen com una espècie d'heroïna popular, que era imperfecta, exagerada, emocional i completament transparent dins una televisió que era bastant artificial. Ella era com aquest punt discordant que feia connectar més amb sa gent. Que és un poc també el que ha passat després, any després, amb els influencers que són com... que conten un poc la seva vida, story times, o coses, expliquen que els hi passen el seu dia a dia i la gent connecta amb ells perquè siguin transparents o perquè siguin
bé,
propers.
Però això vas a guanyar el títol de princesa del poble.
Clar. Realment.
Jo crec que és pionera d'aquestes persones que són famoses però no sap molt bé per què. O sigui, que dius, són allà, però...
Ella va convertir-se famosa
no
en la seva feina, realment.
Sí.
Vull dir, anaven en el programa cada dia, fan tele cada dia durant 15 anys, vull dir, era la seva feina, s'han guanyat molt de dobbers, ella ha diversificat amb empreses que no li han anat gent bé, d'altres que sí, i un detall bastant important per jo és que l'Andrea, la seva filla, ha decidit ser totalment anònima.
Sí.
De fet, no viu a Espanya, viu als Estats Units, i és un poc, jo crec, pel trauma que té, no?, d'haver viscut a la família on ha crescut.
Sí.
Perquè imagina't, aquesta nina no podria tenir un grup d'amics on anar pel carrer i presentar-se. Soy Andrea
Janeiro.
Però si encara se li va veure mai, Esteban. En Andrea. I se li reconeix,
la cara. La cara d'Andrea va sortir quan ella va fer 18 anys, igualment sí que s'havia filtrat qualque cosa abans, sí. Però en el moment que va fer 18 anys, record com una portada com de esta és la hija de Belén.
Però jo, per exemple, ara mateix,
com, wow.
No visualitza la seva cara.
És que ella no ha volgut, viu als Estats Units, a Los Angeles, i crec que estudia fins i tot a una universitat. Vull dir que ja ha decidit no col·laborar
amb tot això. El més allunyada possible, sí.
I mira que podria tenir sa vida segurament solucionada per ser sa filla d'en Belén Esteban. Jo crec, sí, que només d'entrevistes i de coses.
Hauria de donar
drama,
entrevistes, portades... Ja. Hauria
d'estar al mateix sector i no li deu interessar.
Que, clar, l'haurà menjat tota la vida, aquesta pobra nina. Clar. Deu dir, escolta, ja una fluix de tot això. No vull saber res, deixeu-me fer tranquil·la.
I és hora de conèixer gent. Vull dir, no, sóc n'Andrea, Andreita, comete el pollo, això. Cada dia s'ha de la
vida. Sí, clar. Ja.
No, normal que se n'hagi anat a viure a Estats Units, aquesta lata.
Només en fora possible.
Exacte.
I no, sí. Bé, i alhora que nosaltres per això volíem dur a Belén, perquè la volíem defensar com a patrimoni nacional, perquè al final, ok, sí que és vera que hi ha una part de televisió que potser no defensam tant, però ella sempre ha estat com a... risses, i nosaltres defensant molt un meme, defensant molt una frase icònica, i que és cultura, també, això.
I que també se poden consumir continguts per pur entreteniment, i perquè un dia vols desconnectar i te vols posar algo ni que sigui de fons, o per riure una estona i ja està, i no importa que miris les 12 hores de cine o Cimax, a vegades, saps? Te poses algo més lleuger. I, per exemple, pot veure Ana Belén Esteban, que ella no estava destinada, diguem, a ser una estrella ni ho havia de ser, però pues, per ser, no sé si moderna o disruptiva dins la tele i mostrant que no fa falta ser perfecta, ha arribat en el poble.
Ets la nostra princesa moderna, no? Un poc.
Sí, un poquet. Si vosaltres ho deis, nosaltres vos fem cas. Neus, Aina, moltes gràcies i tornau ben aviat.
Gràcies.
Adéu. Fem una aturada i torno tot d'una tornam.
Dintre la ment. Pokémon, money, man. Només vull veure bitllets de 100. Pokémon, money, man. Signa de dòlar dintre la ment.
Pokémon, money, la mixta.
Pokémon, money, man. Pokémon, money, man. Només vull veure